Bon dia, ara passen 3 minuts de les 9 del matí després de l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Els dimarts i dijous, temps de tertúlia fins a les 10, amb ciutadans de Lloret que expressen la seva opinió respecte als temes que proposem i que en el dia d'avui ens acompanyen. Dani Canals, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Darwin Austric, l'il·lustríssim senyor, bon dia.
Bon dia, gràcies per aquest començament de dia.
Feia molt de temps que anàvem al darrere d'en Darwin Austric i ara que ja és més lliure, entre cometes, doncs comptem amb la seva presència i la seva aportació, que segur que serà positiva al llarg d'aquests minuts per parlar de temes de Lloret de Mar, d'actualitat i també de caire general, si cal. Però el punt de partida és el bon dia, bona hora. Avui hem dit que Berto Romero inaugura la temporada de teatre a Lloret amb totes les entrades venudes des de fa dies. Evidentment, un personatge mediàtic, doncs el ple és segur. Ja els he comentat jo abans de començar el programa que els hi preguntaria si anaven gaire al teatre. Dani?
Pues no tant com m'agradaria, moltes vegades, perquè no m'entero, perquè no estic al tanto de la programació, i bueno, sí que hi he anat algunes vegades aquí a Lloret i a Barcelona. El que passa és que és de les coses que un s'ha de preocupar de seguir i que no faig gaire.
Jordi?
Pues aproximadament igual que en Dani, segurament. No, la veritat és que sí, hi he anat alguna vegada, no tantes, de vegades t'enteres de tot el passat, i segurament no ho dic per mi, perquè no sóc referent amb això, però que es comenta molt en els dinerets d'en Barba i la gent que és més assídua, que realment segurament hi ha una manca de comunicació, i el fet de que en pleni en Berto Romero, doncs suposo que és que ja s'està solventant i que la gent arriba més a la programació i és en plena, que això és el que importa, no? Sembla ser que hi ha una manca d'afluència de gent, no per la programació, que per lo vist és fantàstica, però sí per la falta de comunicació, que, bueno, que si emplenem vol dir que ho estem solucionant, o sigui que, enhorabona.
Darwin?
Bé, jo, potser perquè a casa visc amb una persona, tinc la sort de viure amb la Cesca, que és un artista, en aquest cas, perquè fa teatre en un grup de Lloret, i per tant visc el dia a dia de lo que és el teatre i els intríngulis que porta, no? I certament, com han dit ells també, aquí a Lloret hi vaig puntualment algunes vegades, no masses, potser més de lo que hi hauria d'anar-hi, però sí que potser que des de que s'ha fet això d'aquest Lloret Blanes, hi ha hagut un canvi de xip, i això ha propiciat que hi hagi més difusió, i sembla, doncs, com s'ha dit, que s'ha omplit amb Berto Romero, doncs que pot ser que en aquest petit futur immediat, doncs això encara vagi a més i a millor. Sí que és cert que jo vaig molt al Teatre Barcelona, també vaig a totes les estrenes del nostre Xavier Albertí, que crec que aquí a Lloret, doncs, se li hauria de fer alguna cosa més.
Aquest dissabte
hi ha un petit tastet, però crec que Xavier Albertí, a l'evolució com a gran lloretenc que jo penso que és, se li hauria de fer una miqueta més de ressò de lo que és ell.
Doncs amb aquest punt de partida i aquesta demanda que llancem a l'aire, comencem parlant de l'actualitat lloretenca, que passa perquè avui es presenten els pressupostos participats en roda de premsa. La finalitat és explicar com funcionarà aquest projecte, que recordem consisteix en destinar una partida econòmica per a cada barri o zona de Lloret que ha estat delimitada, i que siguin els mateixos veïns els que decideixin com invertir aquests diners, en què invertir aquests diners, no? Què els sembla això?
Home, només pot semblar bé, no, suposo, però jo parlo per mi, almenys així ho veig. Jo suposo que com a veí del teu barri veus mancances d'aquelles que sempre hi han sigut i que ningú hi ha fet cas, i que tu puguis dir, doncs, dir-hi la teva, no pot ser res més que positiu. O sigui que enhorabona per la iniciativa, i a veure si realment és... Clar, cuidado, també obrir-ho a tothom i tothom a participar, segur que, com sempre passa, hi haurà el que diu que no li han fet cas i el que estarà content perquè li han fet. Però, bueno, en tot cas, pinta bé, a veure com va la primera experiència.
Bueno, això dona la possibilitat de fer un llistat de prioritats en els barris, via assemblea o via reunions informals o via el que sigui, però que està, no hi ha ningú que conegui millor el seu barri que el que hi viu, i per tant, el que deia en Jordi, el que diu absolutament tothom, el dia a dia de poder dir, escolta'm, aquí faltaria això, ens faltaria l'altre, això és fantàstic. I al final també és fantàstic per una altra qüestió, que és el compliment d'una promesa electoral feta per l'alcalde, que volia impulsar aquest tipus d'iniciatives. Per tant, compliment de programa encara és més positiu. Com a mínim d'una certa credibilitat al projecte, i això està bé. Ara falta que surti bé, que s'articuli bé, que es gestioni bé i que tingui èxit, que segur que el tindrà, i que la gent mostri interès per solucionar-ho. Perquè al final passa com sempre, o pot passar com sempre, que hi ha iniciatives positives però que la gent no s'hi involucra, probablement perquè som tots una mica descreguts políticament, però si hi ha aquesta possibilitat i s'aprofita adequadament, és fantàstic pels barris i segur que farà fer un salt qualitatiu, o com a mínim la percepció de tenir el gust de viure en el barri i a Lloret.
Sí, jo penso que hi ha una cosa que cada vegada va evolucionant a millor, i és que tots estem cridats a votar algun dia, no? Per als qui creiem que ens han de gestionar els recursos que el poble ofereix. Perquè sempre he pensat que un poble no és fer política, sinó que és gestionar tot el que en un poble hi ha. I també sempre he pensat que no sé fins a quin punt, quan tu vas a votar una llista, realment estàs massa conforme amb tota la llista. Potser estàs conforme amb algunes persones. I les persones que surten elegides, no sé si també són les persones que, diguem, han de decidir des de 21 persones el que un poble té que fer, perquè qui els ha elegit són els 20 i pic mil de votants de, en aquest cas, de Lloret, o 25, els que siguin, és igual, i per tant el dret a decidir famós ha de començar pels ajuntaments. Què vol el ciutadà? No n'hi ha prou en votar unes persones. El poble ha de continuar dient els i durant 4 anys què volen que facin aquestes persones que els representen. Tant si és govern com si és oposició, és igual. Són 21 persones que han de gestionar el poble. I, per tant, aquest dret a decidir crec que és la millor manera de començar des d'un poble. Aquest dret a decidir, que es parla de Catalunya, no s'ha de començar per un poble, i penso que això és el positiu.
Mira, precisament ahir en Tico va venjar a Facebook una plataforma que es diu Red de Nostres Ciudades o alguna cosa així, que el que explicava, que diu que és una plataforma que permet que les persones presentin propostes vinculants per millorar les seves ciutats, i altres ciutadans voten les iniciatives. La quantitat de vots serveix com a baròmetre per a les autoritats, que recullen les propostes i les posen als seus plens. Això, sense anar més lluny, i sento molt que vagi a dir jo, però ho vaig dir jo, fa uns quants anyets vaig crear una pàgina que es deia Wiki Lloret, que mitjançant un software d'aquests oberts et permetia fer propostes, i llavors la gent els votava a favor o en contra i els podia comentar. I la finalitat, vaig preocupar d'explicar que era exactament això que diuen ara, i jo ja fa com 5 o 6 anys vam intentar... perquè vaig penjar-ho jo, vaig intentar trobar una mica de xarxa de gent que comencés a portar i a opinar i tal. I al final va acabar com acaba tot el que acaba en una xarxa social, que som els de sempre, els que acabem... O sigui, és una mena de cercle molt tancat que és molt difícil de portar-lo més enllà. No sé si perquè el que hem dit sempre, perquè és més fàcil escoltar, quedar-te a casa, mirar, no opinar... fer-te una idea dels gamarusos que opinen en allà, mira aquest el que ha dit, que es deu pensar que no és aquest, tu casa calladet, és molt més còmode, i el gamarús que se li ho pot escriure, doncs aquell, mira, de conya, està la picota i tot per ell, no? Llavors, clar, jo suposo o això, o segurament és que els nadius digitals que encara no estan amb tasques de responsabilitat política, doncs encara no han arribat. Suposo que quan arribin, que tot això a la xarxa social és més el seu vocabulari del dia a dia, suposo que tindrà més èxit. De moment, ja et dic, vam fer una prova fa... Pues jo no ho sé, però segurament ja fa 4 o 5 anys, i vam acabar els de sempre. I amb la pàgina del Proposem Lloret, doncs hem acabat els de sempre. I al final, més que portar, ja és aquell límit entre la portar i el rajar, saps? Que dius, ara ben bé no sé si això és un muro de les lamentaciones, o és algun positiu, o... I, bueno, jo suposo que esperem que la següent generació n'hi doni més bonos i sigui més participatiu.
El que està clar és que si no hi ha llavor, si no hi ha un grup o una llavor de discussió, és impossible que això tingui efecte taca d'oli. A vegades el que cal és persistir. I, per exemple, i proposem Lloret, és un nom en positiu, és un nom que no convida a la negativitat. El que sí que està clar és que el Facebook és molt propens a la discussió i a vegades hasta la pujada de to, que deriva a tancar els temes en fals. Però sí que han sortit iniciatives positives i que el que està clar és que tant el Proposem Lloret com la teva iniciativa de fa un temps, com aquests pressupostos participatius, han de ser la llavor de que això vagi continuant i que cada cop s'hi vagi involucrant més gent. I això és el que s'ha de lograr, que al final el poble és de tots i el poble el fem els que hi vivim i per tant hi hem de participar i ens hi hem d'involucrar i per tant això és el que jo crec que és una iniciativa superpositiva, molt positiva.
Deixa'm fer una anècdota que és una mica divertida, segurament per algú no ho serà, però el Proposem Lloret, també vaig obrir el grup fa uns quants anyets a l'època de l'alcalde Crespo i vaig posar-hi en el seu moment Millorem Lloret. Llavors havia la pàgina del Túnels de Lloret, precisament amb en Dani, deia, hòstia, és que haurien d'haver una pàgina de propostes i tal, dic, coi, ja havia hagut el Millorem Lloret i ningú li va fer cas. Diu, ja, però és que això de Millorem no queda bé. Dic, hòstia, és veritat, no havia caigut. És una sensibilitat, dic, canviem un Proposem que quedarà més neutral, no? Però la pàgina aquesta del Millorem
també hi era.
Sí. Hi era, que va passar-se a dir-se Proposem per motius obvis, però que també fa temps que hi era i que segueix sent-hi. I que, bueno, hi ha una mica de... Però, sí, hi ha una mica de cosa, que hi han sortit propostes molt xules, no sé si arribaran mai, si algú se'ls ha fet seves, que, per exemple, recordo que va haver-hi una mica de polèmica amb el nom del... amb algú del doctor Benito, que van posar el nom del cap, el doctor Benito, i ell ja es havia parlat, i un li va dir, hòstia, mira, el tio, veus, ha fet servir la idea per fer-se la seva i no sé què... Bueno, fantàstic, si es tracta d'això, vull dir, és que no passa res, vull dir, no, el que passa és això, no? Hi ha aquesta mica de cosa que no... I segurament esperem que potser algun dia doncs, algun polític inspirat per alguna cosa que s'hagi dit allà, doncs la porti a terme i bueno, d'això es tracta, no? O sigui, aquesta és la voluntat de la pàgina, més que realment, clar, vull dir, la temptació hi és, no?, de posar per-hi algun allà, és molt fàcil, no? Però bueno, vull dir, no és aquesta la intenció i intentem sempre moderar-ho, tot i que sempre hi ha una mica de morbo que ens guanya, però bueno, sempre és un positiu, no?
Aquí ja obrim un altre debat, que és el de la participació ciutadana, perquè, clar, una cosa és el que deia en Darwin, el que hauria de ser, i altra cosa és el que finalment acaba sent, no? Els quatre de sempre, que potser són 30, però és que són 30 de gairebé 40.000, no? Llavors, clar, hi ha molta gent que a través del Facebook, perquè tothom té una cadena d'amics, entre cometes, o coneguts, que estan enllaçats en el Facebook, i que comenten qualsevol cosa. Ara, per exemple, el Carnaval va ple, bull les xarxes, no?
Sí.
I en canvi, sobre el repensa, són els de sempre.
Sí.
Tenim aquest problema, sempre. Jo no sé si és una cosa autòctona de Lloret de Mar o és que tots els municipis de Catalunya passa el mateix. Que hi ha un gran percentatge de la població que viu gairebé d'esquena.
Només has de veure les participacions que hi ha a les eleccions. Tocar un 50% és un èxit.
Sí, sí.
O sigui, hi ha la meitat de la població que està desconnectada. Llavors, desconnectada, o perquè vol desconnectar, o perquè està desinformada, o simplement perquè no li interessa. I ja està. Bueno, el que està clar és que tenen el dret a renunciar-hi, òbviament, a anar a votar. De la mateixa manera que la gent té dret a renunciar a participar a això. El que està clar és que el que hi participa és el que pot opinar i és el que pot aportar. I al final de les aportacions i de les opinions és on te surten les resolucions. Llavors, home, l'ideal és que hi hagi un ampli consens, però ja, si la gent hi renuncia, doncs escolta'm, al final també, en part, perd el seu dret a queixar-se de com funcionen les coses. I això és una evidència que em sembla que si no vas a classe i no t'enteres que l'endemà hi ha examen, que tu ho sapiguessis o no ho sapiguessis, doncs això és el que també la gent ha de tenir en compte, que sí que és que hem de propiciar la cultura d'involucrar-se en les coses de tots. Això és el que s'ha d'impulsar d'una forma o altra. No tant exigir la participació, sinó com impulsar la cultura de voler participar. I dir la teva i acceptar el que entre tots es decideix o entre la majoria. I la cultura de fer aportacions. Més enllà de que en la meva cantonada hi ha un forat a la cera. hem de mirar doncs, que poder el teu forat de la teva cera es solucionarà dimecres, però a dilluns n'hi ha una de que està davant de l'escola i per tant és més prioritat. Home, aquesta és la, crec que és el que hem d'impulsar entre tots.
Sí, però potser també jo el que penso, és que la gran diferència està entre qui pren la iniciativa. És a dir, es pren des de la ciutadania, això, aquest, per exemple, aquest proposem, o aquest, o que tots aquests eslògans per intentar que la ciutadania s'impliqui, o surt dels que hem elegit perquè ens representin en l'Ajuntament. Crec que això és molt important, que sigui des d'allà, des del propi administració, que tinguin aquesta voluntat.
Els pressupostos participatius, clar, perquè, ja són en aquest sentit.
És que aquesta és la qüestió. Si tu veus que qui te representa te vol escoltar, crec que és un pas molt important. No és el mateix que tu els hi diguis el que han de fer o que ells ja facin el primer pas. Jo crec que en aquest cas aquest pas és important. I si ho saben canalitzar bé, si ho saben difondre bé, si ho saben fer arribar bé a tots els ciutadans, perquè clar, no tothom escolta Nova Ràdio Lloret o no tothom està connectat
d'allò.
S'han de buscar tots els mitjans perquè tots els ciutadans de Lloret diguin, ostres, mira, ens tenen en compte no només perquè anem a votar, sinó que durant tots 4 anys volen saber què passa. I la manera de fer-ho, escolta'm, potser és fent arribar via, tots sabem què, via internet, les xarxes socials, les propostes que l'Ajuntament vol fer i que puguis opinar directament en allà i que els hi puguis dir això ens sembla bé, això ens sembla bé. No només el que tu, sinó el que pensen, com ho veus, i que després tinguin aquell sedàs de dir, escolta'm, doncs mira, això és interessant, això sí, la voluntat general és aquesta, doncs tu, Lloret farà el que el poble digui.
Correcte.
Jo crec que aquesta és la important, que siguin ells que marquin la pauta i no esperin que els hi diguis, sinó que te diguin ells. I això crec que la cultura, en aquest cas, de poble i política, millorarà si ells ho volen, i sembla que va per aquest camí.
Bueno, el que és això, el que deia a l'inici de tot, jo em sembla que el repte segurament és ser capaços de fer servir o d'atrevir-se a fer servir les xarxes socials per donar aquest pas.
Clar.
I dic atrevir-se perquè és molt més... O sigui, l'iniciativa El Repensa està molt bé, però té unes limitacions de temps de calendari, perquè segurament crec recordar que no sé si és avui, crec que hi ha el Repensa del Comerç... Sí. Que segurament deixaran d'anar-hi molts de comerciants perquè és a 8:15 i els negocis tanquen a 8 o 9. Llavors no hi podran anar-hi i voldrien anar-hi. És que ja tens la limitació de temps aquí. I jo no dic que estigui ni ben ni mal fet. Jo dic que passarà, no? O segurament ho faràs a 9:00 i el comerciant dirà que hòstia, porta tot el dia en allà, que només li faltarà anar a perdre el temps, no, però ha de fer moltes coses quan tanca la botiga.
Al final hem de pensar que tot requereix un esforç, involucrar-se també requereix un esforç.
Correcte, que és el que no som capaços d'arrencar del ciutadà. Però en aquest sentit crec que és molt més còmode o fàcil segurament i unirà siguent al llarg del temps amb el tema que deien de la generació que va pujant, a l'intentar arrencar aquesta opinió des de les xarxes socials més que físicament, no? Ara, això requereix que estiguis disposat a llegir i escoltar coses que segurament no et venen de gust. I quan tu obres el meló de la xarxa social, bueno, no passa res. Hi ha molt de polítics que hi són a Twitter i s'escolten el que s'escolten, i n'hi ha d'altres que s'escolten el que no els agrada escoltar i tiren pel dret i van al jutjat. I allà li han una tangana que perden el temps, fan perdre el temps a l'administració perquè ja fa unes més importants als jutjats que no està pendent d'una declaració a la xarxa que no se sap ni qui l'ha fet, per als calés en el suposat acusat i tot arriba a res. I hem perdut tots el temps i tot plegat. Per què? O sigui, si tu com a personatge públic és obvi i evident que ja ho saps, vull dir, quan et presentes ja saps el que hi ha. No, llavors, aquesta certa de por d'obrir les xarxes perquè te diguin el que t'hagin de dir, doncs, si la tens, avui, el 2016, ho sento molt, però no et pots presentar a unes eleccions perquè és que t'agradi o no, sortirà un Twitter que et deixarà parir.
Sí, però jo també vull dir una cosa, aviam, i ja ho he comentat fa uns moments, les xarxes socials teòricament són per fer-ne un bon ús, no? I el que estem parlant potser és d'aquesta cultura política que tots suposo que no tenim, i el que anem és en aquest tipus de model, potser un semblant al suís, que per tot el que volen fer consulten. Aleshores, sí, aquest camí és bo.
I per tant, no toquis el tema de la consulta, no, que ara està en un tema en un moment poc idoni.
Que sí, home, que sí. Però bueno, si des dels pobles som capaços, des del municipi, en aquest cas Lloret, que crec que és un dels més importants, sí, de Catalunya, clar, doncs donem aquest pas de dir, escolta, mira, l'Ajuntament vol fer això. Doncs preguntem al poble i fem que la xarxa social, ben organitzada, ben muntada, perquè tothom hi participi amb tres o quatre coses, i que es vegi que allò ha sigut positiu, sí, sí, segur que la gent s'hi enganxarà d'una manera positiva, sense necessitat d'anar a buscar això que Sara estava comentant.
Hi ha un comentari que vaig escoltar d'un regidor de l'actual consistori, que, si no recordo malament, era el líder del Partit Socialista, que amb motiu d'alguna polèmica que hi va haver, que deia, escolti'm, jo em passejo pel poble, em paro a fer el cafè amb veïns, escolto, parlo amb un, parlo amb l'altre, i sobre aquest tema doncs m'he format una opinió que crec que és la generalitzada del d'allò. No ho encomanem tot a les xarxes socials, que estan molt bé i permeten una participació molt àmplia, però també entenc que els polítics moderns, i més en un poble com Lloret, que tenim la sort i la desgràcia, o desgràcia i sort, de tenir un hivern que permet certa llibertat, que exacte, simplement els hi han de reclamar que es passegin.
Segur,
i que es parin, i que trobin una romeguera i que comentin això, l'altre, el més enllà, perquè això és el que et dona, no et desconnecta de la vida del poble. Per tant, que veiem a l'alcalde o algú del consistori passejant pel poble i parant-se amb un o amb l'altre, hem de atribuir-ho a la seva feina com a regidor. Sí, sí. I això és molt important. I les xarxes socials estan molt bé, però no tothom s'expressa de forma correcta alhora, o no amb el matís d'una forma escrita que d'una forma verbal, inclús amb el llenguatge corporal, etc, etc. Llavors, hi ha aquella pissarra que es penja en algun bar que diu, comuníquese, apague su mòbil, i parli amb el que té davant. Home, demanem-los als polítics que es passegin també, exigim-los, per palpar la de lluny. Això també és participació ciutadana.
No, escolta, més que una opinió és valorable, és positiva i és respectable. Dos opinions encara més.
Sí, sí.
Sempre s'han de contrastar després.
Correcte.
Però si tu aconsegueixes tenir 100 opinions, per dir un número,
sí, sí,
segur que això te permetrà veure quin és el percentatge d'aquestes opinions que coincideixen cap a un cantó o cap,
correcte,
a l'altre, i seràs més capaç de poder prendre una decisió,
correcte,
sabent, en aquest cas que parlem dels barris, d'un barri concret, si tu parles amb 100 persones d'un barri, no és el mateix que parlar amb una que pot ser més positiva, o pot ser més negativa, o pot ser aquell que et fot una bronca, potser amb raó, no?
Sí,
però si tu tens 100 opinions d'aquell barri, saps perfectament que els has pogut...
Per on van els trets.
Exacte. Jo crec que això és molt important, i bé, com deies tu, que s'ha d'escoltar la gent, per descomptat, però fent-ho d'aquesta manera.
El que passa que segurament, i això està canviant a bé, i bueno, suposo que és allò que no hem d'atribuir-ho a la joventut de la nostra democràcia, no? Segurament. És allò que sempre hem dit, que la força dels vots sembla que doni coneixement, no?
Correcte.
Bé, tu tens un conegut que hi parla sempre, vas a fer cafè i discutiu en més o menys mesura, i us poseu d'acord o no us poseu d'acord o no sé què, i si aquell conegut passa a ser regidor, hòstia, passa amb un altre estatus, que ja quan parles amb ell ja veus que és diferent, ja dius, hòstia, ell ja...
Normalment no tenen tant de temps, que quan són amics normalment van més atabalats,
I tant, sí, i sobre si han d'escoltar a tothom, evidentment, sí, no poden, no? Però vull dir que és aquella cosa que si tens aquesta percepció, i llavors
què costuma passar? Que destili pastilles de ciència infusa.
Sí, exacte. És la conya aquesta que sempre fem, i en certa... Home, més o menys mesura, hi ha de tot, sí, i ara estem generalitzant i fent una mica de conya perquè m'has posat de huevo, no? Però, en certa manera, el que volia dir era que no és difícil, que és difícil per un polític això, no? Què passa? Doncs al final, què acaba passant? Que acabes escoltant els que t'acaben dient el que tu t'agrada escoltar, i el que, inclús el que te diu
el que pensa diferent de tu és que ja és que li fot mandra parlar amb el polític per dir, per què li haig de dir, per emprenyar-me? Doncs mira, saps què? Com el creu pel carrer, dic hola, hola, i adéu, adéu. Perquè com li digui el que penso, doncs parlem amb la, a la vida, no? I llavors què passa? Doncs que només arriben les coses positives a orelles i no arriben les negatives, no? Però bueno, vull dir que això a les xarxes passa igual, al carrer passa igual, i...
Jo també m'agradaria matitzar, i segur que en Darwin que... té una experiència política llarga, segur que quan un regidor o aquell amic amb el que feies el tallat passa a ser regidor, passa a conèixer també l'opinió dels tècnics, l'opinió legislativa, l'opinió pressupostària, l'opinió... I que tot això condiciona o modifica l'opinió prèvia que tenia. Probablement el dia del tallat estava d'acord amb tu que això, que X ho hem de canviar de la baix, i després resulta que es troba amb la crua realitat. I a vegades l'opinió de Facebook o de tallat es basa a vegades en part en el desconeixement del rerefons de les bones qüestions.
Sí, però
això,
mira, però
no els vull pas excusar,
no, deixa'm que t'aposi,
ja
no sé, temes flagrants, no? I que va una mica per aquí, i que jo també, i segurament si me trobés en aquesta tesitura tindria que adoptar la mateixa postura prudent i no sé, tan reaccionari i combatent, no? Segurament, però vull dir que tu agafis i diguis, hòstia, no sé, casa, deixa posar un exemple, Lloret està brut, i paguem molt, i es va fer la concessió a última hora, i van pagar una borrada, i encara hi ha pixats allà mateix on talleren, i no sé què, i tal, i això, perquè no sé què, i te documentes, i no sé què, inclús com a ciutadà, hasta com a oposició, no? I ho documentes i tal, i hòstia, per coses de la democràcia, de pactes i tal, resulta que passes a formar part de l'equip de govern, i pep, aquest tema ja no se'n parla més. I Lloret és exactament el mateix concessió, és exactament el mateix, paguem exactament el mateix, i Lloret està exactament igual. Però, noi, hi ha un canvi de criteri, o un canvi del que tu has comentat. Ho veus des d'una altra visió segurament més àmplia, i dius, bueno, vale, a veure, cuidado, que això no és tan fàcil, no? Però és igual, segueix sent car i segueix estant brut. I aquí és una mica el que jo crec, que amb el temps també ho he posat al seu lloc, però el que crec que ha donat molt de bol a tots aquests partits tipus Podemos i companyia, sí, que realment diuen les coses com són, el que passa que no sabem, i no sé si sabrem, un cop al poder, si realment fan això de deixar això en un altre raconet i anar per l'altre que potser és més prioritari, i no ho sé.
El problema, Jordi, és que també hi ha una qüestió de simple seguretat jurídica. Al final, si hi ha un contracte signat entre un ajuntament i una concessionària, amb un contracte ben redactat, ben fet, ben aprovat, poca cosa s'hi pot fer. El que es pot fer és que la propera ocasió redactar un contracte que sigui més ben fet, més exigent, i que obrir el ventall de
sí, però saps el que passa?
T'interrompeixo més un moment, però és que sí que està clar, és que jo conec algunes persones que han estat regidors, i que per l'exemple que vull donar, jo també puc ser un exemple idèntic i claríssim, però el que deia, el que diu una persona quan és un ciutadà, el que diu una persona quan és regidor a l'oposició, o el que diu aquella mateixa persona quan és regidor de govern, veus la manera d'allò, perquè clar, quan ets al govern te'n dones compte, com deies tu, Dani, que tens uns contractes, tens una manera, i que això, com que està signat, aprovat, i a més, molt ben fet per part dels tècnics municipals, secretari, interventor, etcètera, tots plegats, te'n dones compte que tu ja pots dir el que tu pensis, però has de complir amb allò. Una altra cosa és que puguis exigir, que si no està bé, es pot fer un expedient, sancionador, etcètera, tal. Però aquest expedient, després tots sabem que té el dret
de rèplica i
de fer un recurs, i tot això passa temps, i el carrer continua estant brut, com deies tu. I per tant és complexa, perquè l'administració pública, una de les avantatges que té és que no que és com la empresa privada, que dius això està malament, s'ha acabat i fora. Aquí s'ha de seguir tot un procés que agradi o no agradi, està fet així, i per tant s'haurien de canviar moltes coses a l'administració pública per abreujar tot aquesta... Però això és així, i s'ha d'estar dintre
per viure.
Per veure com és.
Deixa'm fer un incís, eh? El fet que estigui brut segurament no té res a veure amb el pobre empleat de la contracta d'escombraries, que s'hi esmera i posa tot el temps del món, eh? No, vull dir que no és pas culpa dels treballadors de la neteja, en aquest cas, eh?
No, això està clar.
I segurament... Però bueno, a veure... Aquí entres una mica en el tema aquest de que... No sé, a la banca, no, per exemple, també les coses eren com eren i va haver-hi un moment que van deixar de ser com eren i hi ha hagut un daltabaix d'aquí, però hi han hagut usuaris que han anat als tribunals i estan sortint unes sentències que a la vida t'haguessis imaginat que surten. És a dir,
sí.
I són contractes firmats davant notari.
Sí, això està clar.
I firmats davant notari amb el consentiment del titular i amb el consentiment del banc i el notari que ho testifica i tot és extremadament legal i resulta que, no sé, doncs amb els preferents... Pues mira, resulta que ja no està tan clar. Per exemple, o una hipoteca que vas firmar d'aquestes amb clàusules abusives que ja no estan tan clares i el contracte ha estat fet escrupolosament, legalment, eh? Però resulta que, mira, ves per on? El jutge ha decidit que allò es va fer amb un... amb una circumstància...
un abús de poder o amb un d'allò, o pressuposant uns coneixements financers amb gent que no els tenia.
Però fixa't bé que tot això...
i basats en la confiança del director.
Però tot això ha vingut... perquè el poble s'ha mobilitzat.
Correcte.
Els ciutadans s'han mobilitzat. Si no haguessin mobilitzat, no haguessin allò, continuaria estant tot igual.
Correcte.
Per tant, és el que dèiem al començament. Aquest dret a que el poble opini, decideixi, se'ls ha d'invitar.
Sí.
Però no només des de fora, sinó dels que estan a dintre.
Correcte.
Perquè vegin que la transparència està clara i que el que volen és això, que
sí,
la participació.
Però el que passa també una mica, i ara... és amb el tema que des de la participació. Si en el... I ara tocaré, i ara poso el dit a la C32. Directament. Si s'acorda en ple... Partint de la premissa de que jo no he vist a la vida encara una consulta municipal, no la conec, exceptuant aquest tema de les comarques noves, que han hagut consultes, exceptuant aquest... em sembla que ha sigut dues vegades...
Sí.
Jo no he vist a la vida una consulta municipal, amb la qual evidentment sóc escèptic en el tema i no m'ho he cregut mai, per molt que estigui escrit en un programa electoral, perquè clar, ja és tradició en aquest país de que les promeses electorals són per no complir-les, amb la qual que no es compleixin no sorprèn, però que es tirin darrere dient que no és un tema municipal, jo crec que es tracta l'electorat de, com a poc, de Gamarús, perquè si el mateix Santi Vila diu que es farà el que el poble decideixi, està tirant la pilota al terrat de l'Ajuntament. Llavors l'Ajuntament no pot dir no, és que no fem la consulta perquè no és un tema municipal. Cony, si t'acaben de fotre la pilota a casa teva.
Sí,
llavors, no, passa tot el que vulguis que passi, però el que passarà, que és el que se sabien que passaria, és que no hi haurà consulta, i això és un tema que jo és un tema que jo crec que no passarà, ni m'ho he cregut mai que passaria, i que la C32 es farà. I sense anar més lluny, jo no sé si, em sembla que va ser ahir, Abertis va presentar la compte de resultats. Un poder així, això és una mica com el d'Airbnb...
1.088 milions de benefici.
Amb alegria, i a què es dediquen? A fer carreteres, sí. I aquests tios no saben com fer-ho? Mare meva, i què és la 132 i serà perquè els interessa, perquè és que és un tòpic fàcil i recurs, però és que és així. O sigui, se'ls acaben les concessions i han de fer millores per allargar les concessions, perquè imagina't tu que se li acabessin totes les concessions que té, que estan totes al caure. A què
sí,
dedicaran?
Passa que en Santi Vila també va dir que el fet de que l'autopista arribés a Lloret no representava que s'allargués la concessió de la 132.
El vinga, Dani.
Escolta'm, de la mateixa forma... De la mateixa forma que tu dones credibilitat a en Santi Vila quan diu que es farà el que el poble decideixi, també li has de donar la mateixa credibilitat quan diu que si es fa la C32 no s'allargarà la concessió d'Abertis, per ser justos. Al segon costat, l'autopista ha sigut una reivindicació històrica de Lloret.
Ara no parlàvem de l'autopista, estàvem parlant de demanar als ciutadans que participin.
Sí.
Estàvem parlant d'això, eh?
Correcte.
Jo només he posat aquest exemple per dir, en Santi Vila posa la pilota en el teulat municipal, el teulat municipal prèviament es havia compromès a fer una consulta i la revoquen.
Part dels grups es havien compromès
jo recordi en el programa electoral d'Esquerra hi era, a més amb unes paraules que el senyor Lluís Picard es preocupa de recordar molt sovint, que no recordo com són literalment, però algú així de que el polític no s'ha de pensar que està amb la veritat suprema i anar a consultar el ciutadà més sovint, algú així deia, no sé si és exactament literalment així, i acto seguido, la que està al govern, van i tomben la consulta. Jo només dic que si el Santi Vila posa la pilota en el terrat municipal, el terrat municipal agafa, fot un dribbling i la pilota torna a puesto.
Sí,
ja està, llavors maneres... no podem demanar que la gent, ja, que la gent s'impliqui, si que ja, quan diuen, hòstia, sí, mira, ara em preguntaran, li foten un dribbling i el deixo una altra vegada amb un pam de nas, no?
Jo mira, escolta, amb aquest tema de la C-32, crec que, ostres, deu fer 20 i pico d'anys que, si no recordo malament, va venir en Pere Macias,
sí,
a l'antiga Casa Cultura, i allà va presentar el projecte, crec.
Sí.
Faig memòria, eh? I tothom ja ho demanava, com un municipi turístic, tothom volia que Lloret tingués millors comunicacions, no? Mm. Cert que després tot això s'ha anat deixant, i últimament, des dels ajuntaments, es varen fer un projecte que jo penso que era molt bo, perquè no acabava com ara aquí, sinó que acabava més o menys aquí al pont gros, abans de, perquè ens entenguem, del restaurant El Trull, no fer propaganda de ningú, però en allà, sortia allà amb un túnel que venia des de les Bessures, no? I sí, creiem que aquella era la solució idònia perquè tot el gran trànsit no travessés Lloret.
Ja diu que és el que faran.
I a més, anava acompanyat d'una ronda, que anava des de més o menys des d'aquí Papalús, fins a lo que és el Waterwall, més o menys, sortien allà. Sí. I aquesta era, creiem, que era la millor solució, i passar que l'actual carretera passés a ser una via urbana, ajardinada, etcètera, sí, i restringida. I això era lo positiu. Després s'ha anat desvirtuant una mica. Però tots... el poble, tothom ha demanat aquestes millores, perquè veu, un poble turístic necessita facilitats.
Un poble turístic,
i pensem una cosa,
que té 40.000
llits. I a més, com és possible que des de l'actual autopista, la 7, per anar a Platja d'Aro, ho tens facilíssim. Des de Vidreres a Lloret tens una carretera,
això està clar,
amb accidents continus, que es va fer una millora.
Siguin exactament igual.
Exacte. Per què no hi ha autovia des de Vidreres fins a Lloret? Sí. Que això és, perquè seria la connexió fàcil.
Per què ningú parla?
La connexió fàcil amb l'aeroport, no? Doncs Lloret necessita un progrés. Ara, ha de ser un progrés amb seny, amb els túnels necessaris per no marmetre el territori, i si s'ha de fer un túnel més, es fa.
Sí.
Però el progrés no es pot aturar, s'ha de fer amb seny. Això
correcte.
Sí.
Una cosa, no m'aixequin el dit, perquè jo fa un quart d'hora que no parlo, i és molt bon senyal de que som bons contertulians. Vagin parlant.
Si convides en Jordi Martí, tens assegurat que hi haurà polèmica.
En Dani no parla.
Avui els hem encertat tots tres.
No, a veure, jo per no ser recurrent amb el tema de la 72, perquè se n'ha parlat molt, no? Però en Darwin, que no havia tingut l'ocasió de parlar amb el tema, ho ha dit. O sigui, mira, el que li preocupa és de l'AP7 a Lloret, ves per on.
Sí.
Hòstia, quines coses. Resulta que és allà mig on te fotran una rotonda que hi debocaran la C-32. Què passarà amb la... Bueno, un moment. Però per no tocar el tema aquest, jo el que sempre m'ha meravellat molt és... si tan preocupats estem pel turisme, i com parlem de l'època de fa 20 anys, com fa 20 anys l'autopista arribava a Mataró, avui ens arriba a Planes, vull dir que... tampoc no fem trampes, no? Però quan arriba un turista i feu la prova, o sigui, arribeu vosaltres sols a l'aeroport de Barcelona i sense cotxe intenteu venir a Lloret, o al revés, amb servei públic intenteu anar a l'aeroport. Sí, d'acord, hi ha un autobús, però no té la freqüència que hauria de tenir, entre altres coses perquè no és rendible, no ho estic criticant. Però a mi m'arriba un client i m'hi diu, no pateixis, no em vinguis a buscar, ja vinc tot sol, què haig de fer? A la que agafo el mail i intento explicar-li, se'n cau la cara vergonya, i li dic, no et preocupis que et vinc a buscar, perquè no tenim servei públic. És a dir, ens preocupa horrors 7 minuts de carretera, que l'altre dia hi vaig demostrar amb un que anava al cotxe precisament amb un pro, i quan vam sortir vaig fotre el cronòmetre, i quan vaig arribar a Papalús i vaig ensenyar, 7 minuts de carretera ens preocupen horrors, com si n'és la vida, però en canvi donar servei al client que ens arriba a l'aeroport de Barcelona amb servei públic, amb un tren que fa pena, ja no només perquè Rodalies està com està, és que para a tot arreu. O sigui, si aquest tio aconsegueix agafar el tren i no perdre's, cosa que ja és molt difícil, es tirarà 2 hores com a molt poc com per arribar poc a Lloret, després d'haver agafat 2 trens i un autocar en el millor dels casos. I això No ens preocupa, tu, això ningú en parla. Ara, el collons dels 6 minuts aquests ens hi va la vida a tots. Perdoneu, però tenim un servei de tren allà a Barcelona que fa pena. I això ningú en parla i ningú s'hi ha fotut. Home. Davant de Renfe. No, Dani, ningú, perquè tu agafa el tren per anar assíduament a Barcelona,
sí, sí.
I t'ho dic perquè, bueno, clar, quan te toca de prop és quan ho veus.
Sí.
Hòstia, el meu fill tinc unes peloteres perquè sempre arriba tardíssim. Escolta'm, papa, que fot 2 hores que he sortit jo, però m'estic parant a tot arreu, què vols que faci jo ara? Pues això aplico a un pobre turista que no ve de Barcelona, no, ve de l'aeroport, que ja no arriba, ni sembla que arribarà un metro ara, però no ens arriba ni el tren ni el metro. Desastre, arriba la T1, sí. Ha d'anar a la T2. Ah, no, perdó, com arribi la T2,
sí, sí,
com arriba la T1, ha d'agafar un autocar cap a la T2, cap a la T2, a la T2, agafar el tren, del tren anar a Sants, de Sants agafar un altre tren, i després agafar el tren aquest de Sants i arribar fins a Blanes, amb 34 milions de parades, i després agafar un autobús. Ningú en parla, tu. Els turistes venen tots amb cotxe, i per això els hem de posar una autopista. Hòstia, ole la sostenibilitat i ole el sentit comú, ho sento, però és que jo no li veig allò que deia en Darwin del sentit comú, no li veig enlloc.
El que està clar és que amb el tema que deia en Darwin de l'AP7 fins a Lloret, en alguna ocasió i amb alguna reunió que ha vingut o amb alguna trobada que hi ha hagut algun conseller d'obres públiques, d'això, jo vaig fer un comentari: aconseguireu que Lloret es converteixi per Catalunya el que és Catalunya per Espanya. Representem un percentatge molt important de la primera indústria del país, que és el turisme, i tenim un pes de 2 dígits. Som un poble petit, però tenim un pes de 2 dígits. Fins fa uns anys érem el 12% del turisme, de la indústria turística del país. Si no rebem el 12% de les inversions, doncs ens afogareu, que és el que passa a Catalunya o a Espanya, o el que defensem els que som sobiranistes. Platja d'Aro, el Baix Empordà i aquella zona tenen un model de turisme més de llit fred, de cap de setmana i de segona residència, que no pas el que tenim aquí, a la Tossa Lloret Blanes, que és de llit calent, de turoperació, etc, etc. Resulta que per arribar a Platja d'Aro des de Barcelona hi ha una autopista i una autovia fantàstica, que ha costat molts diners,
que en èpoques punta també està col·lapsada,
sí, vale. En algun dia puntual, ja estic d'acord,
exactament, els però mateixos
Jordi,
que hi ha Lloret Blanes,
exacte, el que passa doncs és que si ampliem, si el que està clar és que entrar un dissabte al dematí des de Vidreres a Lloret és fer cua des del Papalús, des del túnel exacte,
i el ramal soluciona això?
No, el ramal no solucionarà això, però el que sí que està clar és que probablement hi haurà gent que si va cap a Tossa no ha d'entrar a Lloret, i des de Vidreres podrà anar cap a Canyelles.
Que dones fet que trobarem els 100 milions per fer el túnel, tu?
Home, jo crec que sí.
Sí, pregunta-li de la CUP. Amb el pla d'emergència social ara trobarem 100 milions per foradar la muntanya, que segurament.
El que està clar és que això és el que ens han dit que es procurarà fer.
I tant,
jo entenc que allò, el que passa és que, evidentment, no tot es pot fer. Et recordo que a l'última tertúlia que vam tenir et queixaves que la comissaria nova de policia municipal, l'entorn estava fet una coca.
I de la piscina també em queixo,
no, però l'entorn de la comissaria l'estan arreglant ara, pas a pas. No tot es pot fer automàticament. Home, i la piscina suposo que vindrà darrere.
Que està feta inaugurada la piscina?
No ho sé.
Inaugurada fa un any i pico.
Exacte.
Però l'entorn com està?
Sí, home, el que passa és que els recursos també s'han de trobar.
Que jo em queixi d'algú no és notícia, Dani.
Vist lo vist o escoltat lo escoltat, excepte en Darwin, que ja hi ha passat, jo convidaria en Jordi Martí i en Dani que entrin a l'Ajuntament de regidors perquè sàpiguen una mica la realitat des de dins, no?
Home, ara per ser...
Però és molt còmode, sí, des de fora.
Ara per fer el comentari fàcil hauria de dir exactament el que acabes de dir tu, que és molt còmode des de fora.
Exacte.
També t'haig de dir que quants votants hi ha? 20.000?
Més o menys.
Si els 20.000 votants es proposen el mateix que acabes de dir, no hi cabrem a l'Ajuntament.
Estaria molt bé un torn rotatiu, eh?
Fa cosa d'una mitjoreta, que jo ja ho he comentat, que hi ha una persona que opina d'una manera quan és ciutadà,
correcte,
opina d'una altra manera quan és a l'oposició i opina d'una altra manera quan és govern. Per tant, segur que Martí, estic convençut que també li passaria, potser no amb un, amb un grau, però també li passaria una mica que seria més dir, bueno, val, ja, banda, ja sé el que m'he trobat.
A banda de ser crític, sóc bastant combatent i la curiositat de saber com pensaria allà dintre sempre l'he tingut. Mm-hmm. Vull dir, el que passa és que tinc la mala sort de que tinc molta feina a casa i me falten hores.
Martí, i amb això no vull dir, no vull dir que s'ha de ser així, perquè tots els tòpics s'han de trencar, no? I hi ha persones que s'apoltronen més que altres. Però sí que és cert que, t'ho he dit, l'administració pública és un engranatge que l'has de pair, i que també dic jo sempre que en 4 anys és impossible que les persones que volen fer coses, perquè jo sempre dic una cosa, quan hi ha un ajuntament nou, el primer any és per pair el dels altres, i a vegades em quedo curt amb un any, 2 anys per intentar proposar coses, i el tercer per tornar a preparar les eleccions. Sí, 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 per tant, 4 anys és poc. Jo crec que haurien de ser mandats de 6 anys, i potser també podrien ser de 4 més 4, però després també que tothom en 8 anys s'ha acabat la política.
Correcte.
Sinó que hauria de ser més rotatiu, com ara es parlava, però que és curt el mandat de 4 anys, sí, per un segur. Ajuntament, segur.
A veure, per tirar floretes al ciutadà que s'atreveix a fotre's allà dintre, no? Vaig tenir l'ocasió d'estar parlant una vegada amb la Cristina Garment, ja que era, va ser ministra, i explicava que ella era absolutament de la part privada i va rebre una trucada del president i va dir, vols venir a treballar amb mi? I jo és que ni no era ni política, ni era militant, ni era res. Diu, quan vaig entrar al Congrés no coneixia ningú dels que hi havia allà dintre. Vull dir que venia realment de la part privada 100%. I diu, clar, jo quan vaig entrar al despatx, el que em vaig trobar és que em vaig entrar al ministeri, una ordenança. Passillo avall, 2 ordenances. Al final, 4 secretàries. I al meu despatx, una altra secretària. Hòstia, i això? A veure, perdoneu, no podríem posar 6 càmeres de vídeo i un tio que els miri, si tan preocupats esteu amb la seguretat? I clar, des de la part privada veia aquelles nòmines i, hosti, me preocupava, no? Però clar, vaig començar amb el que diu en Darwin, no? A xocar contra el muro de l'administració, dels sindicats, del tal i del qual, i vaig pensar, a veure, un moment. Intento fer el que m'agradaria fer o perdo el temps barallant amb els mals ordenances aquests? Doncs, bueno, intentem fer el que m'agradaria fer. I jo vaig marxar i els ordenances van quedar allà on eren, no? Perquè, evidentment, des de la part pública, privada, és tot molt més senzill. I això és una cosa que també des de fora ho desconeixem, que, i fins que no ets a dintre no ho mames.
Està clar, és que entre tots hem construït un edifici burocràtic, administratiu, legislatiu, que costarà molt de... Tenim uns costos estructurals des del punt de vista administratiu que són a totes vistes excessius. El que passa és que desmuntar això és una feina absolutament impopular, i al final els polítics, el que vol fer coses, el que dius tu, el que vol fer coses, el vol tirar endavant, obvia segons quines inquietuds de reforma profunda per dedicar-se a lo més immediat i a complir una mica el mandat que li han donat a les urnes. Però realment, si algun avantatge afegida té el ser sobiranista, és que ens permetrà sacsejar aquest arbre i construir de nou un estat per alliberar recursos i dedicar-los. I jo sempre he defensat que la independència de Catalunya serà bona, inclús, o en bona mesura, per l'estat espanyol, perquè és un tsunami tal que farà replantejar moltes coses i que ha de desmuntar aquesta xarxa clientelària, aquesta xarxa administrativa i aquest megacost que assumim entre tots i que paguem entre tots, estructural. I això, realment, aquests canvis només es fan amb una riuada. I la riuada és la independència, sí, de Catalunya.
El que passa que també nosaltres, com a contribuents, de vegades fotem uns discursos que fem por d'escoltar. Jo hi llegia en el Facebook, precisament, amb una discussió de que si... parlaven de les bicicletes, de les bicis de circulant, que són un perill, no? Que tu, com a conductor de qualsevol altre vehicle, tens una sèrie d'exigències, un carnet, una assegurança i tal, i les bicis poden fotre per on volen i passa el que passa, no? Mm. Doncs, i arribaven a dir que haurien de demanar carnet per portar bicicleta.
home.
Hòstia, a partir de quina edat i què estem? Més muntant més rotllo burocràtic a sobre? O sigui, que hi ha un moment que el sentit comú el deixem a banda i pretenem que tot estigui regulat. Què passa? Doncs que no ho podem regular i què fem? Incrementar la maquinària aquesta que dèiem.
Correcte.
Vull dir que una mica hauríem d'intentar o pretenir, ja sé que queda sempre anem allà mateix, però anar una mica més a l'americana, no? Hòstia, jo em sembla que...
Un cert nivell de llibertat i de discrecionalitat i popularitzar el sentit comú. El que passa és que hem arribat a un punt entre tots que qualsevol cosa és judicialitzable. I al final...
Això en Darwin ens ho sabrà explicar.
I al final, tot el que és judicialitzable és perdre el temps i recursos.
I tant.
Quan, escolta'm, al final és molt més senzill i la veritat és que, i jo en parlo inclús per experiència pròpia, cada cop que hi he anat molt poc, que he anat al jutjat, n'he sortit escaldat. Amb la sensació d'haver perdut temps i diners. Així és de senzill.
Sí, però l'exemple dels Estats Units no és que sigui el més adequat, perquè allà les demandes són a l'ordre del dia.
Sí, però allà parlant del, per exemple, l'altre dia parlant dels camins de ronda, no? Doncs allà ho tenen molt fàcil. Allà foten un lletraret a l'entrada del jardí de ronda que te diuen under your own risk, sota el teu responsabilitat, i tu t'hi poses. I si no hi havia la Braneta i el tio cau del marge avall, escolta'm, no, jo ja t'ho he avisat, que t'hi foties. Aquí no. Aquí hem de posar la brana, com es diu això, amb normativa, el no sé què, a l'alçada de l'escaló total, que desgraciem el camí de ronda i deixa de ser un camí de ronda per passar a ser una altra cosa, i no sé què és més tard, més bé. No sé, vull dir, segurament jo no he dit que el sistema americà sigui perfecte, però segurament el nostre, amb el camí que anem, també no sé, per, mira, per posar-te un exemple, segurament hi ha gent que li encanta fanar els oers com ha quedat i la Boadella com ha quedat. A mi m'agrada més com era abans, perquè ara ja no és la Boadella que vaig conèixer. És una platja, que està molt bé, però és una altra cosa. Doncs què passa? Que hem d'agafar, l'hem de posar normativa per la bandera blava, en fi, tota una sèrie de normatives que ha de complir una platja perquè sigui de concurrència pública, segurament. Molt bé, doncs vinga, ja l'hem fet, ja està, ja l'hem desgraciat, ja la tenim amb normativa, collonut. Vale, d'acord, però ja no tenim la Boadella que era la Boadella, tenim una altra cosa, i si ens està bé, fantàstic. Si la deixem com era... Jo crec que l'hauríem de deixar com era, poses un lletraret dient que allò està així i que vigilis, i escolta'm, no passa res, em sembla que tots som prou grans, perquè és que mai estarà perfecte. Doncs...
Sempre hi ha la possibilitat de fer-se mal, això està clar, en qualsevol lloc.
En Darwin té l'experiència des del jutjat.
Sí, no,
nosaltres
però,
opinem molt lliurement.
Però aviam, per sort hi ha d'haver-hi sempre aquelles persones que intentin aplicar justícia, no? I sí que és cert que potser se n'ha fet un gramassa per part de tots els ciutadans de que tot ha d'acabar així. Sí que també és cert que com que avui en dia posar una denúncia, posar doncs, qualsevol, en aquest cas, de demanda judicial, és fàcil i és gratuïta.
Ara no, perquè hi ha taxes judicials.
Bueno, però vull dir que és gratuït el fet de posar-la.
Sí, sí.
Després el jutge ja dirà les costes aquí per on van, no? I potser se n'ha fet això, no? S'ha abusat. S'ha abusat de dir, jo tu m'has dit això, tu no fes el que això, et poso una demanda judicial. Simplement per aquesta raó, no? I clar, com que això, el fet de poder-ho fer és gratuït, la cultura judicial potser tampoc la té tothom. I hauríem de saber fins a quin punt se n'ha de fer un bon ús de la justícia, en aquest cas, per posar una demanda.
És el jutge de pau que hauria de posar pau, no?
Sí, però amb la nova llei 1.15 tot això també està canviant i tots ens n'hem donat compte també que des dels alts pols, digue'ls-hi Rajoy i companyia en aquest cas, però que ja ve també d'en Zapatero, vull dir, aquí no s'escapa ningú, el que volen és eliminar-ho i privatitzar-ho. O sigui que per aquest caminem.
Déu-n'hi-do. Bueno, és que m'ha fet molta gràcia perquè hauríem de ser conscients de racionalitzar i tal. Jo, deixeu-me explicar un cas molt curtet. A mi em van fotre'm un cas, em van fer una, no sé si és una querella, perquè és que temes aquests me foten repelús. I a més, per part la persona que me la va fer, a part de ser polític, és advocat.
Ja.
vull dir que hauria de saber allò d'anar a urgència si realment és urgent o estàs col·lapsant-ho. Ho va col·lapsar tot, a mi ha costat 4.000 euros d'advocat, he acabat guanyant perquè no tenia res a veure i així ens ho ha demostrat el jutge, però de moment hem col·lapsat això i de qui se suposa que ha de ser conscient, com deia en Darwin, de que les coses s'han de prioritzar, que se suposa que ha de ser precisament un polític i si més no algú que és tema de lleis que pugui ser un advocat, doncs aquest senyor té les dues facultats, polític i advocat. I, escolta'm, són els primers que van allà col·lapsar-ho tot.
Però jo pensava que havien de demostrar la culpabilitat i no un demostrar la seva innocència, no?
Pues mira, de vegades no li deuen així, és que com que ja te dic, jo aquest tema me supera, pues és bo que no.
Hem començat parlant dels pressupostos participats i ha donat el tema. hem passat per l'autopista, fins i tot, eh? Tot i...
De puntetes. Tot i que és una autopista, en principi es diu que és més autovia.
És un ramal, sí. És un ramal.
Però estaríem d'acord que és més necessari el tram entre Vidreres i Lloret que no pas la continuació de l'autopista C32 fins a Lloret?
Al final, jo he arribat a la conclusió de que hi ha moltes coses necessàries i que has de replegar el que t'ofereixen.
Ui, hi ha... malament.
Dany. No, hi ha una cosa que és claríssima. Probablement hauríem de desdoblar Lloret Blanes i d'allò, però qui ho ha de pagar? Ho ha de pagar...
Però si ara trobarem 100 milions per fer un túnel. Quin problema tens, tu? De calés.
Clar. Però simplement...
Si això no només amb el 13, el túnel amb el 100 i el
això no ens ho arreglaran. L'autopista la paga una empresa privada, l'explotarà una empresa privada i el túnel Déu dirà,
Jordi, 100 milions d'euros i
no tinc el coneixement per saber si hi ha els 100 milions o no. La veritat és que ho desconec. Jo
ho han dit.
Espero que hi siguin. De la mateixa manera que fa 25 anys esperava que ens fessin l'autopista en Pere Macias, que deia que ja estava d'allò, i fa 25 anys.
Ja la teniu a Blanes, eh?
No, el que passa és que, clar, el que està clar és que ens ofereixen l'autopista, hem de voler l'autopista. I després hem d'exigir...
Una afirmació una mica pobra, eh? Ens ofereixen l'autopista i l'hem de voler.
No, és que primer la volíem i fins a fa 30 Mira, anys que la volem.
Dos minuts, però me va dir un tècnic dels que va venir precisament al seminari de mobilitat, em va fer un seminari i no d'urbanistes, em va fer un símil que em va agradar molt. Diu, el trànsit és com un gas. Com més espai li dones, més n'ocupa. Bueno, aquí deixo l'afirmació perquè em va agradar molt.
I és que cada vegada tenim més trànsit, també, eh? O sigui que...
Les rondes van ser la solució en el seu moment, mireu com estan ara.
Bueno, però també ha crescut tot Barcelona.
Tot caduca, eh?
Home, clar.
Té un transcorregut.
No, més que res, perquè no ens pensem que no se'ns col·lapsarà l'autopista.
Bueno, i escolta'm, el que sí que està clar és que la rotonda que quan es va suprimir el semàfor de l'entrada de Lloret, vinguent de Tossa, es va fer aquella rotonda i allò havia de ser la Cabense. I la veritat és que jo, la meva experiència transportista, em diu que ara anem molt millor que abans. I ja cal.
Dani Canals, Jordi Martí, Darwin Austríc, molt bons contertulians. Avui m'han donat molt poca feina. Gràcies, fins a una pròxima ocasió.
A vosaltres. Gràcies per convidar-nos.